Bon dia, 5 anys de la declaració d'estat d'emergència pel coronavirus.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Molt dur sobretot pels professionals d'aquí, perquè a més ells, a part d'haver d'aguantar tota la pressió, també es posaven malalts. I va arribar a moments que teníem 80 i 90 persones malaltes pel Covid, amb la qual això tensionava molt més el sistema.
Acabem d'escoltar el gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Josep Maria Pedrosa, en una entrevista exclusiva als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Precisament després de la declaració de l'estat d'emergència, 3 dies més tard es confirmava el que era aleshores el primer cas de coronavirus a la Garrotxa. Els responsables de l'hospital, com escoltàvem, recorden que d'aquell moment n'han quedat aspectes com el treball en equip i la capacitat de reacció de tots els departaments. Per recordar com va ser aquell març del 2020, hem anat a parlar amb el gerent de l'Hospital d'Olot, Josep Maria Pedrosa, i amb l'actual director mèdic, Lluís Ramió i Torrentà. De seguida escoltem el més destacat d'aquesta conversa, però abans repassem la resta d'actualitat, evidentment marcada perquè 5 anys a l'inici de la pandèmia a casa nostra. Ho fem com sempre en titulars. Avui és dijous, 13 de març del 2025.
El dia en 4 minuts.
Molts reptes superats, però encara amb feina per fer. És el balanç de la residència de la tardor d'Olot, 5 anys després de l'esclat de la pandèmia. La Covid-19 va convertir les residències de gent gran en un dels espais més vulnerables. Comprar les entrades a última hora i avançar l'horari dels espectacles són algunes de les conseqüències que en matèria cultural ha deixat la pandèmia. El director gerent d'Olot Cultura, Ricard Sargatal, diu que encara s'arrosseguen certes pors. Fora de la pandèmia, les pluges dels darrers dies han netejat en part rius i rieres, però tota la brutícia ha anat a parar al mar. La falta de gestió per part de les administracions públiques a fer neteges a les lleres del riu generen problemes de brutícia. Fora de la pandèmia, les pluges dels darrers dies han netejat en part rius i rieres, però tota la brutícia ha anat a parar al mar. La falta de gestió per part de les administracions públiques a fer neteges a les lleres del riu generen problemes de brutícia. Olot tindrà 5 aparcaments tancats públics de bicicletes. L'Ajuntament d'Olot ha aconseguit una subvenció de Silicon Valley de 50.000 euros per col·locar aquest tipus d'aparcaments que fins ara a la ciutat només n'hi havia de manera privada, com el que hi ha al Consell Comarcal de la Garrotxa. En esports, l'hoquei Olot viatja a Madrid sense pressió i amb la màxima il·lusió. Els olotins visiten la pista del líder, el Hockey Ribas, un partit que es disputarà aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda. També parlarem del ciclista garrotxí Àlex Feliu, que competirà per segona vegada a la Cape Epic de MTB. Aquesta cursa se celebra a Sud-àfrica i té una durada de 8 dies i és considerada una de les més dures del món. I a la contraportada, Creu Roja Garrotxa fa una exposició il·lustrant els 17 objectius de desenvolupament sostenible. Els ODS van ser firmats l'any 2015 pels 193 països integrants de l'ONU amb 2030 com a objectiu.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. Pedro Sánchez rep els grups parlamentaris a la Moncloa per abordar l'increment de la despesa militar. El president compareixerà aquesta tarda a partir de 5:45 després de trobar-se amb tots els partits excepte Vox. Espadaler es compromet a millorar la seguretat a les presons catalanes un any després de l'assassinat d'una cuinera. El conseller diu la restricció de treball per als presos amb els delictes violents que s'aplicarà de manera individualitzada. Comença la vaga del servei de neteja del Trueta i Comissions Obreres demana a la direcció de l'hospital, feta mediador amb l'empresa. El sindicat xifra en un 100% l'adhesió i es marca com a línia vermella que reincorporin els treballadors acomiadats. Els experts, per la seva banda, preveuen una primavera dura per a les persones al·lèrgiques al polen, el xiprer, l'avellaner o la parietària ja han fet pol·linitzacions importants, mentre que la resta començaran amb força. A l'àmbit internacional, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea veu desproporcionat exigir una prova de cirurgia per canviar les dades sobre la identitat de gènere. El Tribunal avisa a Hongria que aquesta exigència atempta contra el dret de la integritat i la vida privada de la persona. I policia i aficionats de futbol s'enfronten en una protesta de jubilats contra Milei a l'Argentina. La manifestació s'ha saldat amb més d'un centenar de detinguts i desenes de ferits.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El temps d'avui continua inestable, a més, amb tendència a ser-ho cada cop més. Aquesta tarda i vespre ens passarà una pertorbació, avui a la tarda, avui a la nit, fins demà a la tarda. Són unes 24 hores d'anar plovent i ho pot fer bé. Avui, sobretot, al prelitoral i al Pirineu, no tant cap a la costa. Hem començat el dia amb algun plogim cap al sud de la Costa Brava, alguna gota. Bé, el dia aguantarà amb clarianes, però ja anirà fent alguna gotellada, algun ruixadet. I, sobretot, a la tarda i al vespre, la pluja pot ser més abundant. A la zona prelitoral, de moment no tant cap a la costa, i comarques interiors, Osona, Garrotxa, Lluçanès i Pirineu Oriental. La temperatura a muntanya avui una mica més baixa, podrà nevar cap als 1.300 metres, 1.400 aproximadament. Però la nit podria baixar cap als 1.000 metres. Aquesta matinada hem baixat a 0 graus a Camprodon, també a Olost, 0 graus, 4 a Vic, 4 a Olot, o 6 graus a Girona, 0 graus a Puigcerdà. Per tant, l'ambient és una mica fred, ja ha avançat el mes de març, encara tenim alguna glaçada, tot i que s'ha anat tapant, tot i que el cel s'ha anat ennuvolant. Cap de setmana que vindrà marcat també per algunes pluges o xàfecs dissabte, però hem de preveure per divendres la pluja màxima, matinada, matí, migdia. A la tarda potser aniria reduint-se i cap a les 8 del vespre, divendres, s'anirà aturant. Però de dia ploure intensament, 20, 30, 50 litres a comarques interiors, puntualment a la costa 20 litres i la neu baixant cap als 1.000 metres, fins i tot 800. Per tant, veurem la neu ja a cota una mica baixa. Dissabte algun xàfec, diumenge més clarianes, més sol i l'ambient més fred aquest cap de setmana. Quan hi hagi clarianes, podria glaçar a molts indrets fins al prelitoral.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 13 de març de 2025, dia marcat pels 5 anys que es compleixen de la declaració d'estat d'emergència per l'arribada del coronavirus. 3 dies més tard es confirmava el primer cas a casa nostra, a la Garrotxa. Els responsables de l'hospital recorden que d'aquest moment n'han quedat aspectes com el treball en equip i la capacitat de reacció de tots els departaments. Per recordar com va ser aquell març del 2020, hem parlat amb el gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Josep Maria Pedrosa, i amb l'actual director mèdic del centre, Lluís Ramió i Torrentà.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Fa 5 anys, durant aquests dies, que ara corresponen a març del 2025, començava una de les èpoques recents més tràgiques dels darrers temps arreu del món. El coronavirus esclatava de ple a la societat espanyola després de veure com a la Xina apareixien les primeres notícies d'aquest virus 2 mesos abans. Després de 5 anys hem volgut recordar aquella època en un dels punts crítics de la pandèmia, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. El gerent del centre hospitalari, Josep Maria Pedrosa, recorda aquests moments com a molt durs en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Molt dur sobretot pels professionals d'aquí, perquè a més ells, a part d'haver d'aguantar tota la pressió, també es posaven malalts, i va arribar a moments que teníem 80 i 90 persones malaltes per Covid, amb la qual això tensionava molt més el sistema.
Mirant enrere d'aquell març del 2020 i tots els mesos després de pandèmia, encara han quedat coses pel que fa al funcionament de l'Hospital Garrotxí. Pedrosa en destaca alguns aspectes.
Han quedat coses, poder menys de les que ens pensàvem que havien de quedar, però sí que hi ha coses interessants, com possiblement més aquestes dinàmiques d'equip, com la possibilitat d'utilitzar la tecnologia per atendre la gent a distància, perquè això es va implementar. Va portar més recursos al sistema, encara ara en falten més de recursos, però Déu-n'hi-do, segurament en aquell moment va acabar creixent tot el sector sanitari uns 4 o 5 mil milions d'euros.
Qui en aquests moments encara no era director mèdic de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, però sí, treballava a l'Hospital Josep Trueta de Girona, és el doctor Lluís Ramió i Torrentà. Ara a Olot, però durant l'esclat del coronavirus a la capital de la demarcació, recorda la capacitat de reacció que va tenir el sistema.
La capacitat que va tenir el sistema de coses que no es podien fer en aquell moment, de cop es podien fer, no? L'ús de les noves tecnologies, utilització, preparar-nos tots per fer trucades o videotrucades, etc. No? Coses que portàvem anys començant a demanar. Escolta'm, busquem maneres diferents d'atendre els pacients, no, perquè la legislació, perquè la tecnologia, i d'un dia per l'altre pràcticament es van obrir moltes portes i molts sistemes van trencar moltes barreres. No?
El primer cas de coronavirus a la Garrotxa es va detectar el 16 de març i arreu de la comarca va haver-hi milers de casos. El sistema sanitari va afrontar una de les seves pitjors èpoques de la història recent.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Més temes relacionats amb l'arribada del coronavirus a les nostres vides, molts reptes superats però encara amb feina per fer. És el balanç de la residència a la tardor d'Olot 5 anys després de l'esclat de la pandèmia. La Covid-19 va convertir les residències de gent gran en un dels espais més vulnerables de la crisi sanitària, posant en evidència les mancances del sistema. Esther Roca, directora tècnica del centre, explica que 5 anys després s'han millorat protocols, però que tot i els avenços, la feina a les residències encara necessita més reconeixement i també més recursos. Ens en dona més detalls la Natàlia Moreno.
Els centres sanitaris van ser la zona zero de la pandèmia, però també les residències de gent gran. La rutina quotidiana es va capgirar per enfrontar-se a una amenaça intangible i desconeguda. Una situació que va posar en evidència les mancances estructurals del sistema i la necessitat de millorar protocols. 5 anys després, des d'Olot Televisió i Ràdio Olot hem anat a la residència a la tardor per parlar amb ells sobre com van viure aquests moments. Esther Roca, directora tècnica del centre, explica que els primers mesos van ser molt durs, sobretot per la falta de recursos.
Que hi havia una manca de material, faltaven els EPIs, els equips de protecció individual, faltaven testos diagnòstics i els protocols no estaven clars. Des del departament ens anaven canviant el tema dels protocols i nosaltres ens havíem d'anar adaptant de forma immediata. Aquests primers mesos realment van ser molt durs.
Les visites es van suspendre durant uns mesos, deixant molts residents aïllats de les seves famílies amb l'únic contacte possible a través de videotrucades. També els professionals van viure situacions extremes, fent front a la manca de recursos i a la difícil tasca de suplir, en la mesura del possible, l'escalf de les famílies en un dels moments més durs per la gent gran.
És l'època que recordo més dur a nivell emocional, vull dir, ho vam passar molt malament. A part d'això, vull dir que nosaltres vèiem el patiment tant de les famílies com dels residents. Vam haver de sectoritzar, és a dir, començar a fer zones vermelles, zones grogues. Això implicava que els residents estaven aïllats, les famílies els podien comunicar-se amb ells a través de videotrucades o la informació que nosaltres els hi donàvem. I els residents trobaven a faltar a les seves famílies i, a més, en molts casos, ells no entenien totes les restriccions i mesures que havíem d'aplicar.
Estaríem preparats per una nova pandèmia? Roca admet que sí, perquè hi ha protocols més clars i perquè la majoria de centres s'han reorganitzat per minimitzar els riscos de contagi en cas de necessitat.
I ara sí que tenim uns protocols establerts en tema de que pugui ser passar alguna altra cosa així. A vegades també ho hem hagut d'aplicar ara en tema de la grip i el tema de les unitats de convivència. Amb l'arribada del Covid vam fer dues unitats de convivència, que vull dir, ara encara perduren, vale, i funcionen de forma independent.
Des de la residència a la tardor explicant que cal trobar més professionals i donar més pes a la feina que es fa des de les residències. Una feina molt important per la societat i molt sovint poc reconeguda. Recentment, el govern ha donat llum verda a l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, que ha de permetre que els residents siguin atesos per professionals sanitaris de centres de salut públics com qualsevol ciutadà. Roc admet que, tot i que ja s'han fet passos endavant, encara queda molta feina per fer.
En matèria cultural, comprar les entrades a última hora i avançar l'horari dels espectacles són algunes de les conseqüències que, en matèria cultural, ha deixat la pandèmia. El director gerent d'Olot Cultura, Ricard Sargatal, diu que encara s'arrosseguen certes pors 5 anys després de l'arribada del coronavirus. Daniel Puigvert.
Que la Covid ha canviat algunes tendències de la societat no és cap notícia. Durant aquells mesos va haver-hi molts factors que van arribar per quedar-se i que han canviat, en certa manera, la societat. La pandèmia va afectar molts sectors. Un dels que ho va patir més va ser la cultura, que va ser la primera en tancar i l'última a tornar a la normalitat. Alguns dels canvis que es van dur a terme amb la cultura van ser que abans de la pandèmia el públic comprava les entrades amb molta anticipació, un fet que durant aquells mesos i fins l'actualitat ha canviat, ja que ara la gent espera fins a l'últim moment. A més, amb el toc de queda que hi havia, les obres culturals havien d'avançar-se d'horari. Aquest canvi de tendència també ha vingut per quedar-se, ja que els assistents agraeixen més aquestes sessions de tarda i no de nit. El director gerent d'Olot Cultura, Ricard Sargatal, explica que també s'han creat unes figures del Departament de Salut que tenen relació amb l'àmbit cultural.
Hi ha unes figures que es diuen REBEC, que depenen del Departament de Salut, que són els referents de benestar i comunitat, que aquestes figures el que fan és utilitzar els equipaments culturals de la ciutat com a espais de salut. Fan trobades per persones que se senten soles, persones que estan passant un procés de dol, i el que fan doncs, és utilitzar aquests espais de cultura, els museus, doncs, els teatres, per fer salut, no? I això sí que és una figura nova que ha sortit a través o després de la Covid.
Un dels moments més complicats va ser durant el confinament, quan tota la gent que treballava i vivia de la cultura va deixar de fer-ho perquè no es podien dur a terme espectacles musicals, obres teatrals o moltes altres activitats relacionades amb aquest àmbit. A poc es va tornar a la normalitat, primer amb mig aforament, amb mascaretes i amb altres mesures que després d'uns mesos ja van acabar desapareixent. Tot i això, Sargatal creu que encara s'arrosseguen algunes pors.
Arrossega una mena de ressaca encara, que tenim tots una mica la por al cos, que torni a passar una cosa d'aquestes. Segurament ara veuríem en perspectiva i faríem coses diferents, però en aquell moment, quan davant del desconeixement del que podia passar i davant de la gravetat del que podia passar a les persones, no? Que acabaven, doncs, moltes van morir, això hi ha un respecte i per tant vam seguir les normes al peu de la lletra, però segurament ara les administracions potser actuarien diferent, no?
Actualment la cultura Olot viu un gran moment, ja sigui per la quantitat d'obres que se celebren durant l'any o per la bona resposta del públic, ja que va augmentar un 20% el nombre d'entrades venudes durant el 2024 respecte al 2023.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. Perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En medi ambient, les pluges dels darrers dies han netejat, en part, rius i rieres, però tota la brutícia ha acabat anant a parar al mar. La falta de gestió per part de les administracions públiques a fer neteges a les lleres del riu generen problemes ara de brutícia. Els experts recomanen invertir més en aquest àmbit, ja que asseguren que, tot i ser costós, pot evitar problemes de salut a les persones, però també a la flora i la fauna. Gerard Puigdemont.
Les pluges de la setmana passada no només han estat positives per la quantitat d'aigua que han portat i que servirà per omplir una mica més els aqüífers, sinó també per netejar d'alguna manera rius i rieres. A diferència de temporals com el Glòria, que va ser molt destructiu, les darreres pluges han caigut en gran part sense malmetre el territori. Tot i això, la falta de gestió per part de les administracions en general pel que fa a la neteja dels rius ha fet que tota la brutícia acumulada de temps hagi anat a parar al mar. En parla Jordi Zapata, observador meteorològic.
Aquest és un dels problemes greus que tenim, que la higiene de les ciutats està molt, molt malament, molt mal plantejada, i això, doncs, que tota la porqueria continuï anant cap al mar, És una cosa que s'hauria de tenir present, per tant, s'hauria de fer amb més, més presència la neteja de lleres de rius, intentar que no s'acumuli la porqueria i gestionar-ho.
Ja fa anys que alguns municipis, especialment pobles de la comarca, demanen més ajudes a les administracions superiors per fer neteges a les lleres de rius i rieres, sobretot pensant en els trams de rius i torrents que no formen part del nucli urbà.
Tot això és costós, però és important gestionar i pensar que s'ha de dedicar bastant d'esforços amb el territori perquè després, al cap i la fi, tot això repercuteix en la salut pròpia.
Pel que fa a la biodiversitat, les pluges dels darrers dies beneficiarà la fauna que viu en rius com el Fluvià. Molts peixos poden ara moure's a altres zones del riu i deixaran d'estar estancats als pocs llocs on fins ara hi havia prou aigua per viure. Això farà créixer la població d'algunes espècies, unes espècies que, malgrat la sequera, se saben adaptar i troben la manera de sobreviure, en aquest cas, a la falta d'aigua.
I a Mobilitat Olot tindrà 5 aparcaments tancats públics de bicicletes. L'Ajuntament d'Olot ha aconseguit una subvenció de Silicon Valley de 50.000 euros per col·locar aquest tipus d'aparcaments, que fins ara a la ciutat només n'hi havia de manera privada, com el que hi ha al Consell Comarcal de la Garrotxa. Per ara, el consistori té clar que n'habilitarà l'Hospital d'Olot a la zona dels pavellons i també a l'estació d'autobusos.
Olot disposarà de 5 aparcaments de bicicletes públics tancats. En total representaran 50 places d'aparcament i s'hi podrà accedir a través d'una aplicació. Seran uns aparcaments similars als que actualment hi ha de forma privada al Consell Comarcal de la Garrotxa. En parla Josep Quintana, regidor de l'Ajuntament d'Olot.
Ja n'hi ha 3 de definits, que els tenim clars, que són l'hospital, els pavellons i l'estació d'autobusos, que són llocs que tenen molta afluència de públic, i els altres dos, bueno, ara que ens han confirmat la subvenció, vale, per això és la compra d'aquests tancaments, per tant, els comprarem i en què arriben i tot això acabem decidint els altres dos. Tenim diferents opcions i quan siguin, doncs, segurs ja les farem, però bueno, tindrem els primers aparcaments segurs de bicicletes públics a la ciutat.
L'Ajuntament d'Olot ha aconseguit una subvenció de 50.000 euros que havia demanat a Silicon Valley. Quintana diu que aquests nous aparcaments de bicicletes suposaran un pas més cap al canvi de mobilitat a la ciutat i fer que els usuaris puguin aparcar de manera més segura les bicicletes. A la Garrotxa, durant el 2024, van augmentar els robatoris de bicis.
Obrim la carpeta esportiva amb Vicrec.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, solfa, brasa i cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de 2 plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
L'hoquei Olot viatja a Madrid sense pressió i amb la màxima il·lusió. Els olotins visiten la pista de l'actual líder, el Hockey Ribas. Tenen 5 punts de marge respecte als garrotxins i només han cedit un empat a casa davant el Manlleu en el que va de tota la temporada. Per la banda dels de Ràfols i Piera hi arriben després de la golejada a casa davant el filial del Reus Deportiu i amb l'objectiu de seguir la part alta de la taula tot el temps possible. L'Hoquei Olot prepara les maletes carregades d'il·lusió per viatjar a Madrid aquest dissabte en un nou partit de la part alta. En aquesta jornada visita la pista del líder invicte a casa en el que va de temporada. Un repte majúscul en un duel marcat per la transcendència dels punts, ja que els olotins volen seguir sumant per entrar a les dues primeres places i els madrilenys ampliar distància amb els rivals directes. Unes situacions similars, però pel que fa a l'Hoquei Olot, plena de motivació i amb molt poc a perdre. El tècnic de l'equip, Miquel Ràfols, ho destaca en la prèvia del partit. Els micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Sobretot és el fet de veure què som capaços de fer a la pista del líder, en una pista en la que ningú ha guanyat, que només s'hi han deixat 2 punts amb un empat amb el Manlleu, i per tant, bueno, doncs, com som capaços de mentalment d'afrontar aquest partit, d'intentar rendir a un nivell alt, que el necessitarem si volem treure alguna cosa positiva allà. I és un repte maco, no? Dels que teníem ganes d'afrontar aquest any.
El Hockey Ribes és l'actual líder del grup sud de l'Hockey Lliga Plata amb 33 punts, 3 de marge respecte al Reus Deportiu B, que és segon, i a 5 de l'Hockey Olot i Girona Club Hockey, tercer i quart classificat respectivament. A més, també compta amb el màxim golejador del grup i alhora és l'equip més golejador d'aquesta Hockey Lliga Plata grup sud. Ràfols remarca la qualitat i el perill del conjunt madrileny.
La qualitat que tenen els jugadors, el treball que hi ha des de la banqueta, controlen diferents fases de partit, són molt forts a la part última de pista a nivell defensiu, durs a les balles, i van amb ajudes, no et deixen jugar tranquils. Després també és un equip molt pacient a l'hora d'atacar, que intenta que tinguis errors, com això sí que ho van estar fent aquí, no? Quan es posen per al davant, juguen moltes vegades pràcticament fins al passiu.
Pel duel de dissabte, tot apunta que l'Hoquei Olot podria recuperar David Carles, baixa en la darrera jornada. El Hockey Ribes Hoquei Olot es jugarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al Polideportivo Cerro del Telégrafo. Des de mitja hora abans es podrà seguir en directe a Ràdio Olot.
Il·lusió, quina pressió tenim, no tenim cap mena de pressió. Sí que l'objectiu de la majoria de gent era arribar a la part final de temporada amb opcions d'estar allà dalt, i ara quedaran 7 partits, si no recordo malament, i estem allà.
A Niul Mangas ho té clar, màxima il·lusió i zero pressió. L'Hoquei Olot vol lluitar per la part alta i aquest dissabte visita la pista del líder. El Ribes madrileny no ha perdut cap partit a casa aquesta temporada i són el millor equip del moment. Però els olotins no van precisament a fer turisme a Madrid i voldran donar la sorpresa. Aquest dissabte, en directe a Ràdio Olot, Ribes Hoquei Olot. A partir de 4:45 de la tarda a la prèvia i a les 5 al partit, amb Roger Isern i Anna Prat. L'Hoquei Patins es viu i s'escolta a Ràdio Olot.
D'Hoquei Patins passem a parlar del ciclista garrotxí Àlex Feliu, que competirà per segona vegada a la Cape Epic de MTB. Aquesta cursa, que se celebra a Sud-àfrica, té una durada de 8 dies i és considerada la més dura del món en bici de muntanya. El garrotxí competirà amb el seu company Toni González en la categoria de més de 50 anys.
Aquest diumenge comença la Cape Epic 2025 de mountain bike. Aquesta prova dins el món ciclista és considerada com el Tour de France o el Dakar per la seva duresa durant els 8 dies de competició i per al desnivell que incorpora cada etapa. Aquest any, després de participar-hi el 2023 i quedar entre els millors 40 classificats de la seva categoria, el garrotxí Àlex Feliu torna a participar-hi al costat del seu company Toni González en la categoria de més de 50 anys. Aquesta prova, que se celebra a Sud-àfrica, conté els millors esportistes del món i se celebra en parelles. Enguany hi participen 1.200 ciclistes, és a dir, 600 parelles. El garrotxí Àlex Feliu explica quin és l'objectiu per a aquesta cursa.
Em sembla que l'any 23 vam fer... Em sembla que érem 200 i pico a la nostra categoria, que és majors de 50 anys, i no sé si vam fer el 30 i pico. Bueno, ja ens va semblar prou bé. Bueno, és intentar baixar aquesta posició. Res més, perquè quan arribes allà i veus a tota a la crem de la crem del ciclisme, tu no pots aspirar a anar allà a fer res. El que has d'aspirar és acabar la cursa aquesta i acabar-la amb el menor patiment possible, perquè aspirar a alguna cosa més seria no tocar de peus a terra.
Prova de la duresa i el prestigi d'aquesta cursa és que dels 1.200 participants només n'hi ha una vintena que són espanyols. Sumant les 8 etapes hi ha un total de més de 600 quilòmetres i més de 16.500 metres de desnivell positiu. La prova comença aquest diumenge des de Cape Town a Sud-àfrica. Explica que amb la parella tenen un nivell igualat de ciclisme i que la duresa de la prova a vegades et porta a situacions límits.
Estarem molt bé a nivell personal, som molt amics i a sobre tenim un al mateix nivell de ciclisme, no? Llavors ens la Cape has d'anar molt en compte amb qui vas a fer-la, perquè el nivell de duresa és tan alt que depèn de com pots acabar hòsties amb el company, saps? Vull dir que perquè hi ha molt estrès, hi ha molt nervi, hi ha molt cansament, les etapes són molt llargues, quan defalleix un, l'altre de, bueno, t'has d'entendre molt bé. I llavors amb el Toni tot ens va superbé, superrodat.
De cara a la següent prova del 2026 de la Cape Epic, Feliu explica que no hi tornaran a anar perquè, a part de ser de les més prestigioses del món, també és la més cara econòmicament. Tot i això, diu que buscaran altres proves i que ja li ha cridat l'atenció una que se celebra al Brasil.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, protagonisme per l'exposició de Creu Roja Garrotxa. I és que l'entitat Garrotxina fa una exposició aquests dies il·lustrant els 17 objectius de desenvolupament sostenible. Els ODS varen ser firmats l'any 2015 pels 193 països integrants a l'ONU amb 2030 com a fita. Una vida digna per a tothom és una condició sine qua non per arribar a una sostenibilitat mediambiental. Una exposició que ha anat a visitar el nostre company Néstor Carvajal.
Durant el mes de març es pot anar a veure l'exposició que ha organitzat Creu Roja Garrotxa a l'Hospici. La mostra explica els 17 objectius de desenvolupament sostenible marcats per l'any 2030. Laia Vilanova, coordinadora de Creu Roja Garrotxa, dona més detalls.
Són uns objectius molt més participatius on s'ha interpel·lat a tota la població a participar de quins creiem que s'han d'aconseguir, no? I per tant són com molt més de consens i ja que ens hi hem posat tots, doncs també tots hem d'intentar aconseguir-los. Al final els ODS el que ens diuen és com podem viure en aquest planeta de forma sostenible i de forma que tothom com a mínim tingui una vida digna.
Els objectius estan acordats pels 193 països que formen l'ONU i que es varen firmar l'any 2015 a l'Assemblea General. Els ODS varen ser el primer cop que uns objectius d'aquesta classe eren oberts a tota la població. Vilanova explica que no hi haurà sostenibilitat sense una vida digna per a tothom.
Si no garantim una vida digna per a tothom, no és possible la sostenibilitat del planeta, no? Perquè com li podem demanar a aquell país que amb prou feines, que té una fam i una pobresa molt bèsties, que es comprometin, no? A no fer tant de CO2, no? Que els sembla gairebé cínic, no? Aleshores, si es garanteix una vida digna per tothom, després es podrà aconseguir una sostenibilitat.
Complementàriament, el 22 de març es farà una ponència que entrinxeria a càrrec de Maria Torres, voluntària a Creu Roja Garrotxa. El recull també es pot veure en línia amb algunes imatges noves a imagenessinderechos.com. Així mateix, Creu Roja aprofita per fer una invitació a col·laborar com a voluntariat. Per obtenir més informació es pot trucar a l'entitat o anar presencialment a la seva seu.
Amb els detalls de l'exposició de Creu Roja Garrotxa que es pot veure aquests dies a l'Hospici d'Olot, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 13 de març del 2025. Com sempre, tots els continguts actualitzats a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot, Facebook, Twitter i a Instagram. Tornem amb més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.